Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia de variabilitat al cel, temps més ennuvolat avui, risc d'algun petit plogim, avui ja sense gelades.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà. Bon dia, benvingudes, benvinguts al Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà. Són les 8 del matí del dimecres 6 d'abril del 2022 i estem a punt, com cada dia, d'explicar-vos el relat informatiu de la comarca. Relat informatiu que avui començarà per Palafrugell, després seguirà per Torroella, després tornarem a Palafrugell, anirem fins a Palamós, a Sant Feliu de Guíxols, a Begur, passarem també per l'Estartit i acabarem també a Sant Feliu de Guíxols. Tot això durant aquesta hora que ara comença i que comença amb el repàs a la informació més destacada en forma de titulars. Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, Miquel, bon dia.
Maria Alzina, bon dia.
Hola, bon dia.
Oriol Bernà, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Àlex Cordón, bon dia.
Hola, bon dia.
El Flors i Violes de Palafrugell avança part del seu programa.
L'organització d'aquest festival va avançar dissabte passat bona part de les activitats previstes per a l'edició d'enguany, que serà el cap de setmana del 29 d'abril a l'1 de maig. Noms destacats com els Gramophone All Stars Big Band, Ginestà o Miquel Abres actuaran en el marc del Flors i Violes 2022.
I les platges de Torroella i l'Estartit que ja es preparen per Setmana Santa.
La temporada de bany quedarà inaugurada ben aviat i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí està ultimant els preparatius per a les seves platges. El reacondicionament passa per una neteja inicial de forma general, així com la instal·lació de dutxes i més metres de passarel·la de fusta.
Doncs esperem que el temps ens doni treva i que ja permeti començar a gaudir d'aquests espais, d'aquestes platges de Torroella, de l'Estartit i de la resta de la comarca. Ahir vam parlar amb la Sònia Viboles, l'espai dona de Palafrugell, espai que, coincidint amb el passat 8 de març, va detectar punts insegurs per les dones al municipi, Anna.
Ahir al Supermatí vam parlar amb Sònia Viboles, responsable de l'espai dona de Palafrugell, que va apuntar que els llocs poc il·luminats, amb molta vegetació, on no hi passa gent, són els espais on les dones passen més por anant soles pel carrer. Són les conclusions a les que ha arribat l'Espai Dona després de la marxa exploratòria que van organitzar el passat 8 de març.
I vam parlar també de molts més temes en relació a les violències no físiques que també reben les dones. I a les 8 del matí i 3 minuts... us expliquem que l'acusat d'apunyalar la dona del pis de Palamós diu que va perdre els nervis i no es va poder controlar, Maria.
Durant la declaració a l'Audiència de Girona, el processat ha dit que té flaixos de l'atac i no va ser conscient del que havia fet fins que la víctima li va dir que parés. El fiscal ha retirat l'atenuant d'alteració psíquica i demana ara 12 anys de presó per l'intent d'assassinat.
Terrible aquesta història, que ja fa un parell de dies que us anem explicant. Ahir us explicàvem que la Carolina de la campanya gastronòmica de Palafrugell ha recuperat les seves xifres prepandèmiques i ha servit més de 8.900 menús i racions.
La campanya, que va finalitzar el passat 27 de març, ha recuperat xifres similars a les que tenien lloc abans de la pandèmia. El número de menús i racions servides aquest any ha estat un 7% superior a l'any 2019.
Plaça Paco Font Marquès, al parc dels carrers Sant Pere i Santa Teresa de Begur, ja té nova denominació gràcies als veïns i veïnes, Àlex.
Més de 400 veïns i veïnes han escollit el nom a través d'un procés participatiu convocat per l'Ajuntament de Begur i obert a tota la ciutadania. Les votacions van ser del 14 al 29 de març.
400 persones, doncs, i era hora que un procés participatiu que es fa en algun dels nostres pobles tingui un quòrum tan elevat. I en temps dels esports us explicarem que el MIC Futbol torna la setmana que ve i s'inaugurarà a Palamós i també a l'Estartit.
El torneig es disputarà del 12 al 17 d'abril i les inauguracions es desdoblaran entre Figueres, l'escenari principal, Palamós, Lloret i l'Estartit. El torneig torna 3 anys després amb l'assistència de 300 equips.
I ja per acabar, Sant Feliu de Guíxols serà el punt d'arribada de l'Oxfam Interbon Trail Walker. Passarà els dies 21 i 22 de maig.
Els propers dies 21 i 22 de maig tindrà lloc a la província de Girona una nova edició de l'Oxfam Interbon Trail Walker. La prova és un desafiament esportiu en equip que consisteix a recórrer 100 km en un màxim de 32 hores o 50 km en un màxim de 16 hores. Amb dues proves tindran com a punt d'inici el municipi d'Olot, que, a través del seu ajuntament, torna a involucrar-se una vegada més en aquest repte esportiu solidari. El punt d'arribada serà Sant Feliu de Guíxols.
Doncs Oriol Bernac, això ens ho explica des del més enllà i que va venir cap a Sant Feliu de Guíxols. 8 i 5. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Avui comença el dia amb alguns núvols més. Caldrà el paraigües?
És cert que pot ploure, en tot cas de forma molt feble, quantitats entre minces i poc abundants. Tindrem un estat de cel variable, amb més nuvolositat que ahir, i a moments del matí i també primera hora de la tarda es poden escapar algunes gotes, en general poca cosa. Temperatura que va recuperant-se, la màxima avui entre els 15 i 17 graus i la mínima ja no serà negativa. Ahir encara es van produir algunes gelades en zones enclotades i de l'interior del Baix Empordà. Avui la temperatura mínima, però, no baixarà dels 6 a 4 graus. Demà, més sol, però entrenyinat pel pas d'alguns núvols alts i prims, això sí, la temperatura puja i ja fregarem els 20 graus de màxima.
Doncs temperatura mínima que en aquest punt, en aquest moment, a la comarca la marca el termòmetre de Begur, que té 6,5 graus positius. Mentrestant, la màxima del dia d'avui, en aquesta hora, a les 8 i 6, la trobem a Palamós, on la temperatura en aquest moment és de 8,1 graus positius. Per tant, poca oscil·lació tèrmica en aquest matí de dimecres. 6,5 graus a Begur, 8,1 graus a Palamós. La resta de pobles de la comarca es troben en aquesta forquilla tèrmica. I abans de començar amb el relat informatiu del dia, com sabeu, sempre ens agrada començar amb una cançó que ens posi una mica de bon humor. Mireu, deixeu-me que us expliqui una història una mica personal. He passat un parell de dies a Londres i una de les coses que, vaja, i en algunes de les converses que hem tingut, parlàvem del nivell de vida de molts països, de quins, lo típic, no? No sé on es viu molt bé, no sé on es viu més malament, etc, etc, i sempre hi ha el típic que a Espanya es viu millor que enlloc. Doncs mireu, no sé si es viu millor que enlloc, però la realitat és que a Catalunya, en aquesta zona nord del Mediterrani, realment es viu molt bé. I els serveis que tenim, la qualitat de vida, és una reflexió molt lleugera, si voleu vosaltres, però quan te'n vas al Regne Unit, amb el clima que hi fa, i amb la merda de menjar que hi ha, amb el ritme estressant de vida amb la que viuen a la ciutat de Londres, doncs un arriba al Baix Empordà i es planteja si, escolta, doncs potser sí que realment a casa nostra s'hi viu molt bé. I això ens ha portat a buscar aquesta cançó que es diu Looking for Paradise, de l'Alejandro Sanz.
Entonces me ato a las estrellas y el mundo entero le doy vuelta.
I'm singing for somebody like you, sort of like me, baby.
Yo canto para alguien como tú, con la oreja negra. Música que cuando llega me llena con su sentimiento, sentimiento vida llena.
Walking down the sideway, looking for innocence, trying to find my way, trying to make some sense.
Yo canto
corazón herido. La música le da sentido. Le damos con la voz tus alas. Le damos a tus pies camino.
Supermatí, a Ràdio Capital.
Arthas Archery, la botiga on ho trobaràs tot per al tir amb arc, obre les seves noves instal·lacions al número 75 del carrer Girona de Palafrugell. A la nova botiga trobaràs arcs, fletxes i tots els accessoris per al tir amb arc. A Arthas Archery també fem manteniment i reparació d'arcs i oferim cursos de tir. Demana la teva cita prèvia al 638 77 44 44 o contacta amb nosaltres a arthasarchery.com. Arthas Archery, carrer Girona 75, Palafrugell. La botiga del tir amb arc.
Aquesta Setmana Santa a l'Escala, Santa Gresca amb el Festival Ítaca. Nit de concerts amb Buos, La Fúmiga, Despit i Doble en Hacksound i la Basement Band. Concert familiar en Xiula. Concert itinerant amb la Dinamo i espectacle de llums en drons. Per Setmana Santa, viu la Santa Gresca a l'Escala. Entrades a itacacultura.cat.
Els divendres, d'11 a 12 de la nit, a Ràdio Capital, són perquè no paris de ballar. La teva dosi setmanal de salsa i bachata, pensada perquè comencis el cap de setmana amb tot el ritme. No paris de ballar. Les últimes novetats, la música que mou el món. Cada divendres, d'11 a 12 de la nit, amb en Martí Seguer.
En Martí Seguer, un monument de pedres d'encenedor, li haurien de fer una rotonda en en Martí Seguer.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Per cert, en Martí Seguer també és el responsable de la programació de radioindiana.cat, que és el canal de música llatina que podeu escoltar a través del nostre web, a través de radiocapital.cat. Entreu-hi, radioindiana.cat, i no parareu de ballar, fareu com en Martí, que, vaja, porta una baldufa enganxada al cul. És un quart de nou del matí gairebé, falten pocs segons per arribar-hi i comencem explicant-vos que el Flors i Violes de Palafrugell... Mira, Martí ens està escoltant. Hola, bon dia, Martí. Deia, el Flors i Violes de Palafrugell ha avançat part del seu programa. L'organització d'aquest festival va avançar dissabte passat bona part de les activitats previstes per l'edició d'enguany. Noms destacats com els Gramofon, els Stars Big Band, Ginestar o Miquel Abres actuaran en el marc del Flors i Violes.
El director artístic del festival, Gerard Ventura, en declaracions a la nostra emissora, explicava quines són les principals novetats d'aquest any.
Bé, el més destacable d'aquesta edició de Flors i Violes crec que és que tornem a la normalitat prepandèmia. Què vol dir això? Doncs que recuperem espais i activitats que s'han deixat de fer durant 2 anys i que són les coses com més destacables del festival Flors i Violes o que fins al moment havien tingut més èxit. Una d'elles és a l'Espai dels Forns, on hi farem els concerts de nit. L'altra és la inauguració, que després de 2 anys ens tornem a fer una inauguració i farem un espectacle de mapping a la façana de l'Ajuntament de Palafrugell. I la tercera és que tornem a fer activitats, com és el vermut electrònic a la plaça de Llofriu el diumenge 24 d'abril, o el Palafrugell Canta, una nova edició d'aquest concurs que promociona joves talents del municipi i la zona, doncs, que tindrà lloc en el pati de la biblioteca.
El Flors i Violes es celebrarà a Palafrugell del 29 d'abril a l'1 de maig i també comptarà amb altres artistes com Atrapasomnis, Indra Ferrer, Sotrac, Pep Poblet, Mireia Costes o David Ros. Gerard Ventura també ens va remarcar que tots els espectacles seran gratuïts i emplaçava tothom qui ho desitgi a visitar el web florsidioles.cat per a més detalls.
Com a activitats destacades d'aquest avançament de programació, jo crec que és important destacar la inauguració, que tindrà lloc el divendres 29 d'abril a la façana de l'Ajuntament a 9:45 de la nit. Serà un espectacle de mapping inèdit que s'ha creat pel festival, o sigui que serà molt xulo de veure. Els concerts als forns, que començarem la nit del divendres a les 10 després de l'espectacle inaugural amb la gran mofona de Stars Big Band. El dissabte comptarem amb els concerts de Sotrac i Ginestar. El diumenge al migdia tindrem una proposta infantil, concretament a les 12 del migdia també a l'Espai dels Forns doncs podrem gaudir del concert dels Atrapasomnis. I diumenge al vespre, ja per tancar el festival, doncs tindrem concert amb David Ros i Miquel Abres. Tots aquests espectacles són gratuïts, igual que fèiem en prepandèmia. I bé, a destacar també doncs, el Palafrugell Canta, aquest concurs que va començar l'any passat per descobrir joves talents del municipi que va tenir molt bona acollida. I després tindrem altres activitats pel centre del municipi que es poden ja consultar totes a florsidioles.cat, tant concerts, circ, espectacles de màgia, espectacles de carrer, alguna proposta innovadora amb algun concert des d'algun balcó. Bé, animo tothom a entrar a la web florsviolas.cat i començar a veure doncs, ja tot l'avançament de programació que hi tenim penjat.
Doncs ja us hem dit que Martín Seguer ens estava escoltant. Martí, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
T'hem enganxat a la dutxa gairebé, per això?
Quasi, sí, estava sortint de la dutxa, estava escoltant, sí,
molt bé.
Escolta... A casa sempre sona Ràdio Capital, com ha de ser.
Ara, com ha de ser. I, no, és que ha vingut tot això, ha vingut a tom que estàvem parlant de... Bueno, que hem posat la promo aquesta, el No Paris de Ballar, i hem explicat que a radiocapital.cat o a radioindiana.cat hi podeu trobar un canal de música llatina online, no és així, Martí?
Sí, així és. Tenim 24 hores de salsa, de bachata... Per això, per no parar de ballar, sí, sí.
I d'on et ve tu, això, la cosa del salseo aquest?
Mira, la meva mare em portava la panxa, que ja ballava salsa, i suposo que el ritme de ben petit, doncs, t'ha quedat, no sé.
Molt bé, home. Escolta, ara parlàvem de flors i violes, haurem d'anar-hi, oi?
Home, i tant. Jo em quedo... hi ha moltes de coses per anar, però els gramòfons són d'aquests que et fan ballar també, vull dir,
sí.
A l'Espai dels Forns ja ho tinc apuntat, sí. Vull dir,
jo també una mica estava gramòfon. Parlant una mica i haurem d'anar-hi com a ràdio, no que després anem al concert
també,
que ja hi anirem.
Home, i tant, també.
Ja saps que jo només sé parlar de feina, home.
Bueno, però està bé, però també anem a moure una mica, que els gramòfons tenen molt de ritme.
Molt bé, Martí, escolta, cap a treballar, eh?
Cap a treballar, sí, sí.
Doncs el treball a força que s'ha d'aixecar a Catalunya.
Exacte, sí, sí.
Vinga, bon dia.
Molt bé.
Adéu.
Bon dia. Adéu.
Coses que passen a Ràdio Capital. Un sent la ràdio i diu, va, vaig a parlar per la ràdio. És el que té ser una ràdio oberta. Va, tenim més coses per explicar-vos. Per exemple, que les platges de Torroella i l'Estartit ja es preparen per la inauguració de la temporada amb l'arribada de la Setmana Santa Oriol.
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí està realitzant els últims preparatius per inaugurar la temporada de platja 2022. La neteja més important s'està duent a terme a la platja gran de l'Estartit, on la brigada municipal hi està incorporant els primers metres de passarel·la de fusta, així com noves dutxes. Cala Montgó i la resta de platges de Torroella i l'Estartit també estan vivint la posada a punt per a l'arribada de banyistes. El paisatge, però, haurà canviat pels que visitin la platja gran des de l'Avinguda de Grècia, després de l'enderroc de l'antiga guingueta Beach Party. Del dijous 14 d'abril fins al dilluns 18 hi haurà servei de vigilància i socorrisme en motiu de l'afluència que es preveu per Setmana Santa. Des del 22 d'aquest mes hi haurà servei només els caps de setmana. A partir de la segona quinzena de juny aquest servei ja serà diari. Marc Albet, regidor de gestió costanera, ha comentat que aquest any s'establirà un nou protocol d'actuació d'acord amb el Parc Natural amb l'objectiu de reduir la neteja amb maquinària i incrementar les accions més selectives. Amb això, diu, volen ser més respectuosos amb el sistema natural que forma la platja i, alhora, millorar la fixació de la sorra reduint l'elevació d'aquesta en episodis de ventades.
I el passat 8 de març, el Dia Internacional de la Dona, vàrem parlar, l'Espai Dona de Palafrugell va organitzar una marxa exploratòria per la ciutat per detectar espais públics insegurs per les dones. Pràcticament un mes després, la Sònia Viboles, responsable de l'Espai Dona, destaca que hi ha algunes zones on les dones encara se senten especialment vulnerables.
Exacte, aquests són espais poc il·luminats, amb molta vegetació, o llocs on no hi ha botigues o comerços i que, per tant, no hi passa gaire gent. Sònia Viboles ho ha explicat en una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital. Apunta que les marxes exploratòries poden ser útils per diferents raons. En aquest cas, a Palafrugell es va fer per identificar aquests punts insegurs en dues zones, la zona del centre i la zona del CAP i l'Institut Frederic Martí. Viboles assegura que és important perquè l'urbanisme ha d'acompanyar les dones i ajudar a rebaixar la por que senten al carrer.
Per poder ser visible també i poder treballar el tema, aquesta por que tenim les dones interioritzades, no? És una por interioritzada i apresa, però també perquè passen coses, i que l'urbanisme ha d'acompanyar, no? O en aquest cas la il·luminació i elements urbanístics han d'acompanyar a que nosaltres puguem rebaixar aquesta por.
Sònia Viboles assegura també que encara queda feina per fer en l'àmbit feminista per tal d'aconseguir una igualtat total i efectiva entre homes i dones.
Sí, explica que en els últims anys les dones s'han empoderat més, però que no hi ha hagut una millora significativa dels drets o de les discriminacions cap a les dones.
Per avançar, primer abans ens hem de conscienciar i penso que estem en el camí, però és molt lent. Però no hem de perdre els ànims. Però no hi ha menys por, simplement hi ha més consciència o més treball. Hem decidit ser valentes també en alguns moments, yeah. No?
A més, Viboles també ha explicat una situació en què es troba quan fa xerrades a instituts. Les noies joves són més feministes ara, estan més conscienciades que fa uns anys, però molts nois encara entenen el feminisme com un atac personal.
Jo fa molts anys que faig tallers a instituts i escoles i sento que fa 10 anys enrere les noies no tenien la mateixa consciència encara quan vaig a un institut. Uh-huh. I els nois estan en un lloc, aquells nois que no saben massa bé on ubicar-se, encara alguns poc conscients. S'ho agafen com algú personal, com si els estiguessin atacant amb ells.
Així doncs, Viboles apunta que una de les assignatures pendents és potenciar el pensament crític entre joves per erradicar comportaments masclistes i potenciar el feminisme.
Doncs ara mateix falten 6 minuts perquè siguin dos quarts de 9 del matí. L'acusat d'apunyalar la companya de pis a Palamós ara diu que va perdre els nervis i no es va poder controlar. Durant la declaració a l'Audiència de Girona, el processat ha dit que té flaixos de l'atac i no va ser conscient del que havia fet fins que la víctima li va dir que parés. Aleshores, assegura, va desistir de continuar-la agredint i la va deixar sortir per anar a demanar ajuda. Què més sabem d'aquest cas, Maria?
El fiscal retira l'atenuant d'alteració psíquica i demana ara 12 anys de presó per l'intent d'assassinat. Tot i això, l'acusació manté la petició de 16 anys i la defensa sol·licita 3 anys i mig per un delicte de lesions. Al judici, que s'ha fet a la secció tercera de l'Audiència de Girona, l'acusat ha refermat que va ser ell qui va apunyalar la víctima, tal com ja va reconèixer el dia dels fets quan es van entregar voluntàriament a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà. Segons ha explicat el judici, el 10 de juny de 2020 va sortir de treballar i va voler arribar tard al pis que compartia amb la víctima. L'acusat ha assegurat que intentava ser poc a casa perquè tenien discussions contínues i situa l'hora d'arribada entre les 9 i les 10 de la nit. Quan ja estava al domicili, van començar a discutir per una tonteria molt gran, perquè la víctima li va retreure que no hagués netejat el bol que havia fet servir per sopar. El processat ha declarat que va detectar que la companya de pis anava borratxa, que va començar a despotricar d'ell i li va llançar el bol, tot i que el va poder esquivar.
Segons el seu relat, això va fer que es vestís amb la intenció de marxar del pis. Va ser aleshores quan sempre, segons la seva versió, la víctima li va començar a fer fotos amb el mòbil amenaçant-lo amb denunciar-lo per sortir al carrer i saltar-se les restriccions de mobilitat per la pandèmia decretades durant el primer estat d'alarma. En aquest punt, sosté que la víctima va anar a la cuina i va tornar armada amb un ganivet. A partir d'aquí, l'acusat no recorda res més. És com si el cos li anés de manera automàtica.
I va ser llavors, a partir d'aquest moment, quan va atacar la víctima?
Sí, l'acusat només recorda que va fer servir una navalla que solia dur al damunt i que l'agressió va començar a la zona del sofà i va acabar a la de la cuina, al costat de la porta de l'entrada del pis. L'acusat diu que no va ser conscient del que havia fet fins que va sentir com la víctima li deia pare i va deixar d'apunyalar-la. Llavors apunta que es va apartar i va deixar que la víctima sortís de casa per anar a buscar ajuda. L'acusat ha relatat que recorda haver vist la víctima tremolant a terra i que per instint la va tapar amb una dessuadora. Després va llançar la navalla pel balcó i va marxar perquè sentia que molestava. Mentre abandonava el domicili, es va creuar amb almenys dos veïns, a qui va reconèixer els fets i va demanar que avisessin els serveis d'emergències. Posteriorment, es van entregar. Les forenses també van avaluar l'acusat, una de les claus del judici. Segons han explicat, el processat té un trastorn de personalitat que en el moment dels fets li va afectar la capacitat volitiva. El fiscal ha modificat l'acusació. D'entrada demanava 9 anys de presó per un intent d'assassinat amb l'atenuant d'alteració psíquica. Al final del judici, però, ha retirat l'atenuant perquè considera que l'afectació descrita per les forenses no té suficient entitat. Sol·licita ara 12 anys de presó.
Tres minuts i dos quarts de nou del matí. Agafem aire i tornem.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
Més econòmic del que et penses.
I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
Ara sí, dos minuts i dos quarts. Esteu escoltant el Supermatí, esteu escoltant Ràdio Capital de l'Empordà. La Garoinada recupera les xifres prepandèmiques i ho fa amb més de 8.900 menús i racions servides. El número de menús i racions servides aquest any ha estat un 7% superior al que va suposar l'any 2019, Anna.
Pel que fa referència als paquets de cap de setmana, també s'han augmentat en un 97%. Han estat un total de 776 venuts, de manera que s'ha convertit en la xifra més alta des que es va començar a oferir aquesta possibilitat dins la campanya. La novetat d'aquest any ha estat introduir una tercera activitat a escollir en el paquet Premium, amb un tast de vi maridat a càrrec del patrocinador de la campanya Vins i Licors Grau. El tast es va oferir només un dia, el divendres 25 de febrer. Va ser una activitat amb un aforament limitat a 15 persones que finalment es va celebrar amb un èxit de 20 assistents. Pel que fa a la participació d'establiments, aquest any hi ha hagut un total d'11 restaurants participants i 5 allotjaments.
I mentrestant, més de 400 persones han escollit a través d'un procés participatiu convocat per l'Ajuntament de Begú i obert a tota la ciutadania la denominació del nou parc dels carrers Sant Pere i Santa Teresa. Així, aquest equipament del municipi, inaugurat el juliol de l'any 2020, passarà a anomenar-se a partir d'ara Plaça Paco Font Marquès.
Així ho han volgut els votants que del 14 al 29 de març van emetre el seu vot en la urna situada a l'Ajuntament. Cada veí i veïna podia escollir la seva nomenclatura preferida entre les quatre opcions de nom que va proposar l'Ajuntament, entre les quals també hi eren el d'Isabel Pi i Ferrer, el de Lluís Puig i Ferriol i el de Lola Moret i Ferriol. L'Ajuntament, que ara haurà de proposar en sessió plenària la nova denominació del parc, valora molt positivament la xifra de participació assolida en aquesta convocatòria i agraeix la implicació de totes les persones que han pres part en aquest procés.
Àlex, volem saber també una mica qui era Paco Font Marquès.
Francesc Font Marquès, conegut com Paco Font, va ser emprenedor i indià. Va migrar a Ponce, Puerto Rico, durant els anys 30 i quan va tornar es va casar amb la bagurenca Joana Montseguer. Van viure sempre a la casa indiana coneguda com Can Paco Font, llindant a la nova plaça. Llicenciat en comerç internacional, va ser alcalde de Begú a finals dels anys 50 i va realitzar nombroses obres de millora pel poble. El seu compromís amb les persones va ser un dels trets que més el van caracteritzar.
Doncs ara en Paco tindrà una plaça a Begú. 8:45. Un parell de punts per la informació esportiva per explicar-vos que la 20a edició del Torneig Internacional de Futbol Mix s'ha presentat avui a la seu de la Diputació de Girona amb la presència d'Àlex Baena, futbolista del Girona. El torneig es disputarà la setmana que ve, del 12 al 17 d'abril a la Costa Brava, i les inauguracions es desdoblaran entre Figueres, que serà l'escenari principal, i això allà dalt, a l'altra part de l'Empordà, al rebost de l'Empordà, dèiem a Figueres, Palamós, Lloret i també a l'Estartit, Àlex.
Roses serà la novetat de les 33 seus gironines que en formen part. El torneig torna 3 anys després amb l'assistència de 300 equips d'uns 30 països i de 6.000 participants que es repartiran en 9 categories, entre futbol base masculí i femení. El MIC, reconegut com un dels tornejos de futbol base més prestigiosos del món, té com a padrins d'aquesta edició, a part d'Àlex Baena, a Nico González i a Aitana Bonmatí, del Barça, assistents a la presentació de la setmana passada a Barcelona. Juanjo Rovira, president del MIC, ha assegurat que esperen que sigui el millor MIC de la història, després de l'aturada per la Covid. Per la seva banda, Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona, ha assegurat que per a les comarques gironines és un orgull poder ser escenari d'un dels tornejos de futbol base amb més prestigi del món. Recorda que el MIC ha permès veure jugadors que més tard han esdevingut estrelles mundials com Messi, Piqué o Neymar.
Dèiem que el MIC ha estat aturat per la pandèmia i ara torna després d'un temps d'aturada.
La pandèmia va obligar el MIC a ajornar les edicions de 2020 i 2021. Per evitar aglomeracions a les grades i al terreny de joc, la inauguració del torneig, que serà el dimecres 13 d'abril, passarà d'una a quatre seus: Figueres, Palamós, Lloret de Mar i l'Estartit. En aquesta línia, les 9 finals es dividiran, com el darrer cop, entre Figueres i Palamós durant el cap de setmana. D'entre els equips confirmats, n'hi ha 11 dels 20 clubs de la Lliga Espanyola i d'altres equips punters europeus. Les retransmissions televisives i per streaming també seran presents en aquesta edició i una gran part del torneig es podrà seguir des de qualsevol racó del món.
Gràcies, Àlex Ordón. I Sant Feliu de Guíxols serà el punt d'arribada de l'Oxfam Intermón Trail Walker els propers 21 i 22 de maig. La prova és un desafiament esportiu solidari i es fa en equips.
Els propers dies 21 i 22 de maig tindrà lloc a la província de Girona una nova edició de l'Oxfam Intermón Trail Walker. La prova és un desafiament esportiu en equip, 4 marxadors i 2 persones de suport, que consisteix a recórrer 100 quilòmetres en un màxim de 32 hores o 50 quilòmetres en un màxim de 16 hores. Amb dues proves tindran com a punt d'inici el municipi d'Olot, que, a través del seu ajuntament, torna a involucrar-se una vegada més en aquest repte esportiu solidari. El punt d'arribada serà Sant Feliu de Guíxols. Aquest any, com a novetat, l'organització ha inclòs 10 quilòmetres en 4 hores per poder gaudir de tota l'experiència amb la família i els amics, ja que no és una cursa de relleus ni cal fer-la corrent, i es pot completar caminant. L'important és que els membres de l'equip comencin i acabin junts. Els equips han d'aconseguir per participar-hi 500 euros per a la distància de 10 quilòmetres i 1.500 euros per a la prova de 50 o 100 quilòmetres. Amb els fons recaptats, Oxfam Intermón realitzarà projectes a l'Àfrica i l'Amèrica Llatina per garantir l'accés a l'aigua potable a les poblacions més vulnerables, afectades per sequeres, tornados o inundacions cada cop més recurrents a causa de l'emergència climàtica. D'altra banda, aquest any el Trail Walker comptarà amb Edurne Passavant com a nova ambaixadora d'aquest esdeveniment esportiu. L'alpinista i la primera dona a tot el món a aconseguir coronar els 14-8 mils serà la impulsora d'aquesta edició contra la crisi climàtica. Passavant presenta aquesta nova edició en un vídeo on explica els motius per participar en aquest repte esportiu i solidari. Participar en aquest repte esportiu suposa formar part d'una gran cosa, ja que és una experiència única i inolvidable. Les persones que participen al Trail Walker gaudeixen d'un repte esportiu i solidari superant els seus límits, però, sens dubte, un dels millors motius és saber fins on pot arribar la donació que cada equip realitza. Les distàncies i les sortides s'efectuen des de punts diferenciats i seran les següents: 100 quilòmetres, sortida dissabte 21 de maig, d'Olot a Sant Feliu de Guíxols; 50 quilòmetres, sortida dissabte 21 de maig, d'Olot a Girona; i 10 quilòmetres, sortida diumenge 22 de maig, de Santa Cristina d'Aro a Sant Feliu de Guíxols. Tota la informació està detallada al web del Oxfam Intermón Trail Walker.
Gràcies, Oriol. s'atribueix al poeta romà Juvenal la frase «Mens sana incorpore sano». Ara parlàvem del corpore sano, ara parlarem una mica de la ment sana, que és aquella que aconseguim a través de l'estudi, a través de la formació. I és que la demanda per realitzar formació professional a Catalunya i també al Baix Empordà ha augmentat durant els últims anys, gràcies a la formació i les diverses sortides professionals. Cada vegada són més els alumnes que aposten per aquest tipus de formació. Per entendre una mica més com funcionen aquests cursos al Baix Empordà, parlem amb la Vanessa Gómez, que és responsable de comunicació del projecte de formació professional aquí a la comarca. Senyora Gómez, bon dia i bona hora.
Molt bon dia a tothom.
Aquesta setmana, si no m'equivoco, estem fent just l'activitat aquesta Tour Kilòmetre Zero al Baix Empordà.
Correcte, tal qual. Aquesta setmana és una setmana molt important per al nostre projecte. És un projecte que va néixer fa 2 anys i just abans de la pandèmia ens va troncar el llançament d'aquest projecte, i arrel d'aquesta petita recuperació mica a mica progressiva de tot plegat hem pogut anar fent accions, i aquesta acció nostra és molt important perquè representa el nostre apropament a diferents poblacions de la comarca del projecte FP Baix Empordà, de tota la gran varietat de cicles formatius que es poden estudiar ben a prop nostre, a quilòmetre zero.
Exacte, justament això volia dir, no? Perquè estem parlant de Tour Kilòmetre Zero i formació professional, i en realitat el que estem explicant, el que estem parlant, és d'explicar quina és l'oferta de formació professional a tots els centres que hi ha a la comarca. Eh? Com funciona? Quina és la rebuda que està tenint aquest quilòmetre zero?
La rebuda és molt positiva. La veritat és que els alumnes necessitaven aquesta eina. FP Baix Empordà és un projecte coral de 5 instituts que imparteixen formació professional al Baix Empordà. Són els instituts de la Bisbal d'Empordà, de Torroella de Montgrí, de Palamós, de Palafrugell i de Sant Feliu de Guíxols. Aquests 5 instituts disposen als seus centres, a banda de l'ESO i el batxillerat, disposen de cicles formatius tant de grau mitjà com superior. És cert que l'oferta és molt àmplia, és molt gran, la veritat és molt interessant, però mancava una eina que costés tota aquesta informació als alumnes i també a les famílies. Per tant, els alumnes acabaven desconeixent que realment a prop de casa podien estudiar un cicle de perruqueria d'estètica o un cicle d'atenció a persones en situació de dependència, per exemple. Uh-huh. Aleshores vam crear aquesta pàgina web, que és fpbaixempordà.cat, que és el nostre punt clau a l'inici del projecte, on es troba tota aquesta informació, i ara estem en el procés d'acostar aquesta informació, aquesta pàgina web, aquesta eina, a tots els estudiants, i ho fem en format tour, que és un format divertit, amè, perquè fem unes presentacions en les quals ens acostem a la seva població i els hi acostem aquesta informació de tipus docent, què és l'FP, com arribar-hi, quines sortides hi ha, professionals i acadèmiques, i també informació de tipus contingut, què és el que poden estudiar i com fer servir aquesta pàgina web. També convidem alumnes, exalumnes, que és una part molt important, perquè són casos d'èxit, que han estudiat FP i que fins i tot ara mateix tenen empresa pròpia. Per tant, és molt important aquest testimoni per als alumnes, i ho estem fent en un format molt divertit. La veritat, l'acollida està sent molt positiva.
Escolta, a mi em fa ganes de tornar-me a matricular a l'Institut de Palafrugell, que és el que em queda més a prop. Escolti, durant molts anys això de l'FP ha semblat que estava una mica com... que se'n feia una mica de menys, no? Perquè ha semblat en un moment determinat que en aquest país, si no estudiaves una carrera, no eres ningú, i tota aquesta cosa més de l'ofici o de la formació professional semblava que no s'estava valorant com toca. En quin punt estem ara mateix? Vull dir, estem salvant aquesta situació, o encara estem aquí?
Estem en aquesta lluita. La veritat és que la imatge, el rentat de cara, s'està fent, i s'està fent d'una manera molt positiva. I és veritat que l'FP està molt estigmatitzada, perquè fins fa molt poquet, i fins i tot ara mateix, a dia d'avui, hi ha veus que diuen, no? L'FP és qui no serveix, qui no vol estudiar, el tot acaba fent FP, no? I qui val per estudiar, val el batxillerat. Està clar que quan una persona val en tots els seus àmbits, estudiar el que estudiï i on no ho estudiï, això està clar. Però és veritat que la formació professional el que ofereix és un gran avantatge respecte a un altre tipus d'estudis, com podria ser un batxillerat, que és aquesta formació professional, com diuen les seves dues paraules, és que ho estem dient des d'un inici. Es treballa el dual. L'FP dual significa que a la vegada que t'estàs formant de manera teòrica, estàs treballant en una empresa, estàs fent les teves pràctiques en el món laboral real, el que realment et trobes, que moltes vegades amb un altre tipus d'estudis, quan arribes a la realitat, et trobes amb una gran diferència respecte al que tu acadèmicament portaves estudiat. D'aquesta manera, des del minut zero, des del primer curs, ja estàs treballant amb unes pràctiques i estàs formant en un món que serà el que et trobaràs a nivell laboral. I d'altra banda, també hem de dir que la taxa d'incorporació al món laboral és enorme, és a dir, a la majoria d'alumnes que fan pràctiques durant els cursos de cicles formatius, la majoria es queden a nivell laboral treballant en aquell lloc on estan fent pràctiques. Els acaben fitxant, d'alguna manera. És a dir, és un inici molt interessant, no?, per la vida d'un estudiant. La veritat és que aquest estigma s'està traient, la gent està donant realment que la formació professional és molt bona, és molt potent, i a més el Vall d'Empordà, la veritat és que la gran oferta que hi ha no és ni molt menys creable, és molt important.
Ara anava aquí, perquè estem parlant del Tour Kilòmetre Zero per 5 instituts. Quins són aquests 5 instituts?
Sí, aquests 5 instituts són els instituts de la Bisbal, de Palafrugell, de Palamós, de Torrella de Montgrí i de Sant Feliu de Guíxols. Són els 5 que imparteixen cicles formatius. Tots 5 van decidir crear aquest projecte coral d'EFP Baix Empordà, doncs, per unificar esforços i coneixements i arribar més lluny. La veritat és que el projecte funciona. Com dèiem, des de just abans de la pandèmia, un parell d'anyets que està funcionant aquest projecte. Tenim xarxes socials pròpies, tant Instagram com Facebook, buscant EFP Baix Empordà, i allà doncs, anem també actualitzant, no? Igual que la pàgina web, totes les informacions sobre novetats, cicles, cursos, preinscripcions, matriculacions, i la veritat és que des que es va llançar el projecte les matriculacions han pujat. Per tant, penso que d'alguna manera sí que està arribant aquest missatge d'aquesta important oferta, i també ens arriba el feed, no?, els comentaris de la gent que diu, ostres, quina eina més maca per poder trobar això, no? Si hagués sabut que existia aquesta web, no? O ara que tinc aquesta web, quina bona eina, no?, per trobar al igual al meu futur professional.
Jo li he de dir que per mi la primera sorpresa quan vaig saber d'aquesta iniciativa era la unió sota aquest paraigua o sota aquesta marca paraigua de l'EFP Baix Empordà. En quin moment els 5 instituts es posen d'acord per fer aquesta comunicació conjunta?
Bé, la idea va sorgir de la Carme Palaí. La Carme Palaí és una persona que és docent i en aquell moment era, a més, prospectora d'EFP del Baix Empordà, de l'Alt Empordà, de Girona. Era una figura clau, ara ha deixat de banda la prospecció, però segueix com a coordinadora de cicles formatius a l'Institut Baix Empordà, a Palafrugell. I la Carme Palaí és la persona, diguem, impulsora d'aquest projecte perquè porta l'EFP al cor. Ella va estudiar EFP, ella creu en l'EFP i estima l'EFP i els seus alumnes. I els seus alumnes estimen en ella. És una persona 100% vocacional i ella va ser la que tenia aquesta idea en ment. Va començar a moure fils i va contactar doncs, amb nosaltres, que en el nostre cas som l'empresa de comunicació, que hem desenvolupat totes aquestes eines de comunicació, a web, xarxes socials, presentacions d'esdeveniments del projecte, i entre tots ens vam reunir als instituts, vam començar a fer reunions i tothom li va semblar una idea molt engrescadora, i aquí ens vam pujar tots al carro, i aquí hem tirat tots al carro, i aquí seguim, i la veritat amb molta il·lusió, perquè és com un bebè, és com veure créixer el teu propi bebè, donar-li forma, veure que funciona, veure que la gent té una bona rebuda, i per tant això omple moltíssim.
Escolti, l'estiu de l'any passat, del juliol de l'any passat, el Punt Avui publicava una notícia en la que deia que Educació reconeix un augment imprevist del 20% de la demanda de places de formació professional. Clar, jo ara li he de preguntar, està garantida l'oferta de places en el marc del Baix Empordà per al proper curs 2022-2023?
Està garantida. De fet, es van ampliant les places i, a més, també es van ampliant les ofertes de cicles. Aquest any s'han incorporat 2 cicles més i altres tipus d'estudis derivats de l'EFP, com són l'EFP bàsica, que això podríem parlar en un altre programa, de tots els tipus d'EFP, perquè coneixem l'EFP de grau mitjà, de grau superior, però bueno, ara estan sortint altres estudis, no? Com l'EFP bàsica, s'està desenvolupant tota una xarxa d'estudis i estarem per donar cabuda a tots els perfils i a totes les demandes. És cert que està pujant els últims anys cap aquí perquè hi ha una... penso que la gent se n'adona, la societat se n'adona que realment existeix aquest problema de la manca de professionals formats com a tals en segons quins sectors. I ahir en parlàvem, després d'una xerrada amb tema d'electricitat, en aquest sector, per exemple, els alumnes que estudien EFP, que surten d'estudiar un grau mig o superior d'electricitat, és que tenen feina garantida 100%. Perquè falten professionals, aleshores aconsegueixen feines i amb uns sous que no estan gens malament. I més a més tinguem en compte per cada... És a dir, la gent se n'adona que professionalitzar doncs les professions, no? O sigui, formar-te a nivell professional té sortida, hi ha molta oferta laboral i, per tant, augmenta, evidentment, la demanda d'aquests estudis.
Escolti, doncs miri, justament amb això també el 28 de març el Diari de Girona publicava que el 87% de graduats gironins en FP han trobat feina o continuen estudiant. Vostè em parlava d'això, doncs d'una alta ocupació, i em parlava també de remuneracions altes. Això és així, en tots els casos? No podem associar FP a sous baixos?
Tot és molt relatiu. No es pot generalitzar mai en res, perquè està clar que els sous alts o els sous baixos depenen molt del sector en el que estiguem parlant, depenen molt de la zona, depenen molt de l'empresa on vagis a parar, està clar. Però el que sí que és clar és que la persona que té una formació, la persona que està formant-se, com a mínim, aconsegueix... Això ho estem veient, per exemple, aquests dies, en aquestes xerrades que estem fent, no? Que, com dèiem, el punt clau és aquests convidats que venen. Tant a nivell empresarial com a nivell alumne. Ens venen convidats, els quals conversem davant dels alumnes i els fem explicar la seva experiència, no? Aquí a FP Baix Empordà podem vendre la moto, no?, de que l'FP és molt maco, de que els cicles són fantàstics, els professors meravellosos, però realment qui ens ho ha d'explicar són la gent que ho han estudiat. I aquestes persones són les que venen a les nostres xerrades, no?, en el nostre tour. I amb aquestes persones conversem, i aquestes persones són casos d'èxit. Ens ha costat fins i tot fer venir persones justament pel fet que estaven treballant, els alumnes que estan treballant i no podíem combinar-s'ho perquè, clar, aquests dies i aquestes hores són laborables per ells. Per tant, això ja d'entrada és una bona senyal. I estem tenint doncs, aquests testimonis que ens expliquen doncs, com aconsegueixen feina. I també molts d'ells ens expliquen, no?, que l'FP és un camí, el que parlem, un camí que vas fent de mica en mica i aconsegueixes una feina, i potser aquesta feina no és la remuneració de la teva vida, però t'està donant unes eines perquè tu puguis seguir avançant i a partir d'aquesta feina aconseguir una altra i d'aquesta manera doncs, també anar augmentant el teu caché, la teva remuneració. Però sí que és veritat que d'entrada hi ha un límit establert i que és veritat que els sous no estan pas malament.
Bé, ara estàvem veient vaja, dades d'accés al mercat laboral, estàvem veient que el 60,5% de les persones que surten d'un cicle formatiu de grau mig tenen contractes temporals, el 56,7% el 56,7% són persones de grau superior i les dades són diferents, suposo que és normal, també, el 31% són indefinits i el 35,1% en cas de grau superior són indefinits. Saps si aquesta reforma laboral que s'ha aprovat té algun tipus de... en què beneficiarà a persones que surten de la formació professional?
La veritat és que en aquest aspecte no us puc donar resposta perquè a nivell informatiu en aquest aspecte no tinc aquesta informació. Uh-huh. No disposo d'aquesta informació. Com a responsable de comunicació i coordinadora de projecte, el que estic doncs, familiaritzada i 100% doncs, involucrada és amb la comunicació justament d'aquest projecte. Però en quant a dades, amb el que m'estàs plantejant, que és el moment de la reforma laboral, aquí la persona que realment podria respondre aquesta pregunta justament és la Carme Palaí, que és la persona que parlava. Jo penso que haurem de buscar un altre dia per fer una altra entrevista amb ella i que ella ens aclareixi aquest punt.
Doncs potser valdrà la pena parlar-hi també perquè ja no només per la formació professional sinó per una economia com la que té aquesta comarca molt enfocada als serveis, també val la pena saber quin és l'impacte que té aquesta reforma laboral. Però deixi'm que tornem a aquest tour quilòmetre zero que és amb el que està treballant vostè i per el motiu pel qual l'hem trucat. Quin número de places s'ofereixen en aquests 5 instituts que hi ha a casa nostra?
Disculpi, perdó la connexió. Ah, podria repetir la pregunta?
Sí, no, li preguntava sobre el número de places que s'oferten en el conjunt de la formació professional al Baix Empordà.
No disposo d'aquesta informació en aquest moment.
Val.
No disposo d'aquesta informació. No disposo de la informació de les places.
Val, no pateixi. En qualsevol cas, insistim, tour quilòmetre zero, això està passant aquests dies. Expliqui'm allò, procediment, si algú té interès i, escolta, vull conèixer quina és l'oferta formativa, vull conèixer a quin centre puc anar. Allò, dades d'informació de servei, per acabar.
Sí, correcte. La nostra eina principal, com bé dèiem, la nostra pàgina web, és la clau, és el punt zero del nostre tour quilòmetre zero, perquè a partir d'aquí podem trobar tota la informació. És fpbaixempordà.cat. A tots els alumnes que venen al tour i a tots aquells que no poden venir, a tots els diem el mateix. És molt important rebre aquesta informació, consultar de manera activa i sobretot preguntar, que no es quedin amb cap dubte. Tots els dubtes els resolem. Aleshores, és important que vegin quins són els cicles que els poden interessar, a quins són els centres amb els que es poden estudiar i contactar. Nosaltres disposem d'un correu electrònic, és info@fpbaixempordà.cat. En aquest correu electrònic el revisem dia a dia, de dilluns a diumenge. Per tant, les respostes sempre són remeses als estudiants en un o dos dies de marge. Contestem totes les preguntes i les tramitem. És molt important. En aquest tour, a banda d'aquestes xerrades que comentàvem, entrevistes, amb casos d'èxit, d'alumnes, una mica d'informació, a banda d'aquesta presentació, hi ha una segona part en aquest tour que és molt important, que diem sempre la part exterior, que és els 5 estants. Hem muntat a cadascuna de les poblacions uns estants, cada institut té el seu propi estant, amb informació de tots els cicles formatius i, a més, amb tallers pràctics. Tallers pràctics doncs, de pastisseria, de perruqueria, de diferents àmbits, de manteniment de vaixells, fins i tot. I els alumnes es poden acostar a aquests tallers. Poden preguntar de manera directa al personal, als docents, a l'equip docent de cada centre, què és el que volen estudiar i els informen. I, a més, poden tocar i poden manipular en aquests tallers. No? Hem intentat que aquest tour fos molt proper, molt càlid i que realment fos més que una xerrada, que fos una immersió en la formació professional i que tot alumne que passi per allà, l'interessi o no la formació professional, com a mínim la conegui.
Doncs jo crec que està més que explicat. Vanessa Gómez, per cert, recordem la web fpbaixempordà.com per conèixer els detalls de tota l'oferta formativa en matèria de formació professional a la comarca i aquests dies, doncs això, aquest tour quilòmetre zero pels diferents instituts per tal de començar a planificar una mica el futur dels nois i noies joves del Baix Empordà. Vanessa Gómez, responsable de comunicació del projecte, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu en aquest projecte i un espai en el vostre programa.
Moltes que vagi gràcies. Molt bé. Bon dia i sort.
Bon dia, bon dia.
7 minuts i seran les 9 del matí. Pausa i de seguida parlem de llibres.
Diu que fa dies que espera que la portin amb l'Alba Doga, estilista caní. Ara diu que li fan banys desparasitants, stripping, li tallen el pèl a tisora i li fan tractaments que la fan feliç perquè ho fan tot amb molta cura i amb productes de primera qualitat. Ara diu que els seus amics de totes les races també hi poden anar. Si el teu gos o gossa ho té tan clar, no t'esperis més. Porta-la amb l'Alba Doga, estilista caní, al carrer Carrilet 14 de Mont-ras. Si en vols més informació, busca Alba Doga, estilista caní a Instagram o envia un WhatsApp al 649 20 14 29 649 201 429.
La guerra de Rússia contra Ucraïna ha generat una crisi humanitària, política, econòmica i social sense precedents a tota Europa i que també arriba al Baix Empordà.
Va, que volem venir. I llavors no, és que tenim les furgonetes plenes. I tot fotien allà a bramar.
Absolutament totes les guerres van acompanyades amb la construcció d'un
tabac. Les furgonetes van sortir dijous de Girona amb ajuda humanitària i veterinària.
Està seca, oli d'oliva i també de girassol.
El seu pare i la família d'una de les seves germanes viuen allà i cap d'ells vol marxar del seu país.
Seguiu tota l'actualitat sobre l'impacte que té el Baix Empordà en la guerra a Ucraïna a través de l'informatiu Supermatí, l'informatiu digital i l'informatiu viral de Ràdio Capital i les 24 hores del dia al portal de notícies radiocapital.cat. Quan passen coses, sempre hi som. I ara més que mai.
Supermatí, a Ràdio Capital.
Teresa Calabús, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, preparada per explicar-vos un llibre i llegiu-vos en un trosset.
Doncs, escolta, amb moltes ganes i com que anem justos de temps i tenim fragment, de quin llibre es tracta?
Mira, l'últim d'en Rafael Nadal, que tanca el cercle de les seves memòries de la saga familiar que va començar amb quan érem feliços, després quan en dèiem xampany, i ara tenim totes les llibreries a sobre la taula quan s'esborren les paraules, que és on dona veu a la seva mare, la que per als seus nets és la baba Montserrat. i farcit, evidentment, de records, d'anècdotes, però farcit també de reflexions, tal com ens té acostumats en Rafael Nadal. Ens fa il·lusió parlar-ne, ja no només perquè és un autor molt estimat, sinó perquè aquest dissabte a la llibreria tindrem en Rafael Nadal aquí i presentarà doncs, aquest llibre, però també, com sempre, parlarà una mica de tot. O sigui que, sobretot, la gent, si volen consultar la pàgina web o volen mirar-ho, vull dir, veuran els detalls de la presentació.
Doncs,
i com que...
No, anava a dir, per anar fent boca en relació amb la presentació, coneguem-ne una mica més de detall.
Una mica de detall. Mira, us llegiré un tros que és poseu-vos en situació. Sabeu que en Rafael Nadal són 12 germans, ell és el sisè, llavors les anècdotes que explica quan és amb germans normalment vol dir que són 9-10 junts perquè ell és prou gran per recordar-ho. Per tant, ara imagineu-se el pare d'en Rafael amb els seus fills enxubats allà darrere un Citroën dos cavalls en els camins aquests de... allà on anava a buscar doncs, fusters que li devien fusta o parlar de negocis o simplement a visitar camins. Llavors, quan el Citroën no podia pujar pujades, els hi feia fer allò de tireus endavant, imagineu-vos 7 o 8 criatures ficades amb un dos cavalls intentant moure el cotxe com si fessin una ritataneta amb un cavall. Val? I en Rafael, mentre ens explica això, ens escriu aquest text que hem trobat molt bonic i volem compartir. Viatjant pels camins que el pare ens descobria, vam aprendre que de camins n'hi ha milers i sobretot que hi ha milions de maneres de transitar-los, tantes com éssers humans. De camins n'hi ha de llargs i de curts, de costeruts i de planers, de rectes i de sinuosos, de bons i de dolents. Hi ha camins fressats, camins de terra, camins de tosquija, camins de grava, camins empedrats, carreteres asfaltades, autopistes inacabables, vies de tren, vies aèries, rutes marítimes, carreteres a la plana, carreteres amb plàtans a banda i banda, carreteres que s'enfilen entre boscos i es perden de revolt en revolt cap al cim de les muntanyes, carreteres solitàries i carreteres col·lapsades d'embussos diaris o d'embussos de cap de setmana. Hi ha corriols, corriols de missa i dreceres, camins bons i camins equivocats, camins que no duen enlloc i camins que ens porten de cap al penya-segat, camins de dita popular, que ja se sap que qui pel bon camí va, marrada no fa. Camins de sirga i camins de ronda, camins que ens comuniquen, camins per anar ràpid, que ens porten d'una ciutat a l'altra a tota velocitat, i camins que demanen la lentitud del caminant. Camins per passejar, camins per badar, camins per perdre'ns sense un objectiu final, camins d'excursió de cap de setmana, camins per entrenar-nos, camins per fer exercici, camins de prescripció mèdica. Hi ha camins que porten a la pau i camins directes a la guerra. Camins que auguren viatges carregats de violència. Camins controlats per homes armats, però també camins per xerrar, de conversa pausada. Camins que al final de trajecte ens ofereixen una oportunitat, una esperança, un somni. Punts d'arribada on ens espera algú estimat amb els braços oberts. Algú que frisa per abraçar-nos. I camins que ens porten a una frontera, a una porta barrada, a una tanca de filferro, de punxes puntejada de torres de vigilància. Hi ha camins d'anada i tornada, i hi ha camins sense retorn. Bé, aquest és un text d'en Rafael Nadal parlant de com el seu pare els duia amb el Citroën dels cavalls carregat de criatures pels camins propers a Girona.
Que bonic, Teresa.
Que sí?
Sí, no?
Així és com escriu en Rafael Nadal.
Sí.
Qui es pregunta si o qui es pensa que l'èxit d'en Rafael Nadal és perquè sortia a televisió o en diuen mediàtic, que no s'equivoquin, que no s'equivoquin. Rafael Nadal és un gran escriptor, eh?
Doncs,
i val la pena comprovar-ho.
Doncs amb els camins d'en Rafael Nadal i amb la cançó Camins de Sopa de Cabra acomiadarem el programa d'avui. Teresa, vaja, ens veiem aquest dissabte. Quina hora és la presentació?
A les 7 de la tarda.
A la llibreria El Cucut de Torroella, Rafael Nadal presentarà el seu nou llibre. Recordem el títol una vegada més?
Quan s'esborren les paraules.
Doncs Teresa, que vagi molt bé aquesta presentació. Adéu-siau.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. I nosaltres ho deixarem aquí també a l'edició del Supermatí d'avui. Tornarem, com sempre, puntualment demà a les 8 a través de radiocapital.cat, la ràdio de l'Empordà. Ara per ara, la ràdio amb més i millor informació de la comarca. Que vagi molt bé, gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa. Adéu-siau. Que ja són nous.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.